A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
L'edat mitjana és moltes coses. Un passat remot, una vella coneguda i un espai de tòpics d'on fem arrencar els fonaments de la nostra identitat. I d'entre aquesta munió d'elements que conformen la nostra visió de l'edat mitjana hi ha un element que acostuma a definir la totalitat de l'època, la cavalleria. Pensar en l'edat mitjana és pensar la cavalleria europea i fer-ho ens situa en un espai frontissa, a mig camí entre la realitat i la ficció. Entre les vides reals dels cavallers que van viure a l'edat mitjana i les evocacions literàries que tenen un pes fonamental dins la literatura profana de l'època. Aquesta setmana repassarem la vida de diferents personatges relacionats amb la cavalleria, la vida dels quals va abocar recreacions literàries. Benvinguts a les pàgines de la cavalleria. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de cavallers medievals entre la realitat i la ficció amb els nostres historiadors de capçalera, l'equip al complet, Albert Abril, benvingut.
Hola, com anem?
I Alberto Reche, benvingut.
Bones.
Alberto, la cavalleria medieval, una ficció o una realitat?
Alberto o Albert?
Podeu contestar els dos.
Que contesti l'Alberto.
Va, ja contesta l'Alberto.
Que s'ha preparat ell el programa.
Molt bé. La cavalleria medieval, una ficció o una realitat? M'alegra que em facis aquesta pregunta. Podríem dir que seria una realitat ficcionada o una ficció realista, no? Dins la literatura medieval, moltes vegades, la línia entre ficció, entre realitat, no? Entre allò viscut, allò sentit, allò imaginat, és a vegades molt difusa, no? Aquesta distinció entre real, inventat, ficcionat, verídic, és una qüestió moderna, és una qüestió contemporània. Ja veurem que la cavalleria, no? Aquest codi de virtuts, accions, actituds vitals i aptituds físiques i morals que entenem per cavalleria, és un tema que es mourà entre la realitat i la ficció, no? Hi haurà moments en què la realitat s'inspiri en la ficció, com per exemple l'esclat de la ficció cavalleresca, no? Quan sorgeixi la novel·la artúrica, no? Que serà una proposta social, una proposta política que qualli a la societat i que modifiqui els comportaments socials. Hi haurà també moments en què la realitat creï la ficció, no? Un cop que la cavalleria estigui assentada, veurem com la ficció veu de la realitat. Quan actituds, esdeveniments, vides de personatges i de cavallers reals inspiren obres literàries, no? Seria una mica què va ser abans, no? El salir de classe o el fet de que els adolescents es comportessin com a salir de classe, no? Aquesta línia entre com la ficció moldeix els comportaments socials, hi ha gent que estarà buscant què és el salir de classe. Entre ells l'Albert.
O estem buscant els compartiments mentals, però no,
sí, bueno, mira,
no hi ha res.
Mala sort. Ficció, realitat, literatura, no? Comportament social són coses que van de la mà i que s'entrelliguen. Llavors, quan parlem de cavalleria medieval, a vegades parlarem de ficció, a vegades parlarem de realitat, a vegades parlarem de realitat imaginada que sembla ficció, o ficció que es fa passar per realitat. Llavors, què millor que dedicar un programa, no? A aquests cavallers reals o no, o cavallers reals que van inspirar ficcions literàries.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs amb els Cavallers de Sensella comencem el programa.
Cavallers de Sensella?
Cavallers de Sensella.
Totes les opcions possibles és, és la que tu manegues.
Ara fora de micro estan discutint que Cavalleros del Zodíaco, que sí, és com s'entén, com
Cavallers
coneix, del Zodíaco, com seria en
Cavallers,
català.
Cavallers de l'horòscop.
Clar, però no ho sabíem, i bueno, els Cavallers de Sensella, ja està.
Vinga, Sensella.
Molt bé, Sensella.
Però no, són uns altres cavallers els que ens ocupen avui, i per començar repassem, Alberto, què
sèrie,
és...
Sèrie que, per cert, a mi mai em va agradar, però a la vegada, no sé si li passarà més oients i potser poden compartir aquest dramon a xarxes socials, Sensella era una sèrie molt guai si no eres Piscis. Perquè els Cavallers del Zodíac que anaven en un crescendo molón, no? Tu eres Àries i molava, eres Tauro i molava, anaves pujant, cada vegada eren cavallers amb poders més xulos i més poderosos, i tu pensaves, soy Piscis, cabrones, vais a flipar.
Saludem a tots els Piscis que ens escolten, entre els quals ens trobem.
Sí, sí, ho confesso. I tu, al pati de l'escola, dius, ja, quan arribi Piscis...
Ja, i
Piscis era un és un home, una noia, però el seu atac era llançar-te roses que et clavaven la tija al cor i et deixaven sense sang.
Però directe al cor, això...
Sí, sí, però com a poder, home, venint del que venies era una mica, bueno, decebedor. I és fins aquí el meu testimoni.
Hores de teràpia pels Piscis del món, sí, però centrem-nos...
Us esperem una setmana més a les portes de Troia.
He intentat posar llum a la foscor. No ha sortit bé, però...
Bueno. Però, bueno, entre això i posar realitat o ficció, ens quedem amb realitat o ficció, sí, de la cavalleria.
Posem realitat a la ficció.
Vinga. Què és la cavalleria, Albert?
Bueno, ja ho he dit abans, no? La cavalleria és aquesta institució, aquest codi ètico, moral, estètic, que apareix a l'Occident medieval a partir del segle XII, no? I que configura una mena de moda de comportament, no? Un gest de classe... i on les elites, no, certes elites europees, veuran el seu mode de comportament des del segle XII fins al segle XIX, no? Fins als gentlemen anglesos. Les elites culturals europees es mouen en aquest univers estètico, ètico, festiu, que és la cavalleria.
Molt bé. Tots ens ve al cap imatges molt clàssiques i molt tòpiques i molt típiques de l'edat mitjana, no? De grans cavallers, de bons cavallers... Però si haguéssim de fer una descripció del que seria un bon cavaller, què diríem, Alberto?
Bueno, a mi m'agrada molt uns paràgrafs de la cançó de Giralt de Rossinyol, que és un text de mitjans del segle XII, que és el moment en què s'estan configurant aquests valors cavallerès. I aquest text, com us dic, es troba als inicis del fenomen de la cavalleria i presenta una descripció, unes característiques que encara avui podem signar, no? Encara avui podem atribuir a la cavalleria medieval sense gaires problemes. No? El text... feia molt que no ho fèiem, però porto un text.
Molt bé.
Vale. Senyors, mireu el millor cavaller que mai veureu. Us diré qui és, escolteu-me. Es diu Folc i és nebot d'en Giralt. Escolteu les seves qualitats. Ojo. És noble, cortès, educat, franc, de bona família i de belles paraules, destre caçant en boscos i riberes. Ho sap tot dels escacs, de les taules, dels daus i de tota classe de jocs. Mai va negar la seva riquesa a ningú, sinó que sempre tothom va obtenir d'ell allò que van voler. Això no sé si és bo, no? Sembla una mica pringau, però bueno. Mai es va demorar en fer actes honrosos. Sempre va ser estimat com a bon cavaller, tot i honrant els pobres i els humils i jutjant a cadascú segon el que valia. Aquesta seria potser una descripció extensa de què implica ser cavaller, quines característiques ha de tenir un cavaller, no? Ja, si en voleu, en podem parlar.
Molt bé, doncs explica'ns quines serien aquestes característiques del bon cavaller.
Una mica les que s'acabo de dir. La cortesia, l'educació, no? A vegades se'ns oblida, pensem que els cavallers són una mena de casta militar, no? Que viuen per les armes, i l'exercici de les armes és una de les seves característiques, però és, potser no és ni tan sols la característica més, més definitòria de la classe, no? És aquesta cortesia, és aquest mode cortès d'enfrontar el món, aquesta educació, que com heu vist... inclou tota una sèrie d'elements, no? Els jocs, els escacs, l'estratègia, l'atzar, fins i tot, no? La cacera, la noblesa, l'educació, els modals, no? Hi ha també una instrucció que va fins i tot més enllà de l'ofici de les armes, no? I a la que li vam dedicar un programa a no sé quantes temporades, però fa unes quantes temporades, i com poden ser com poden ser la caça, els escacs, els jocs, els tornejos, no? Que tampoc són una batalla, són un simulacre, són una mena d'e-sport que diríem avui, no? Ara la gent juga al League of Legends, abans jugaven a fer tornejos medievals. Però, juntament amb allò que defineix, o que pensem que defineix un cavaller, que és el seu ofici de les armes, no? El fet de combatre a cavall, o fins i tot elements com els valors cristians, no? Que sempre pensem que la cavalleria medieval és profundament cristiana, és profundament religiosa, però se'ns oblida que té tota una sèrie de components laics, no? La cortesia, l'educació o fins i tot la literatura. El gust per la literatura és una característica més del fet de la cavalleria. Literatura i cavalleria són indistingibles, ficció i realitat, en la mateixa mesura que ho és una espasa i un cavaller, una llança i un cavaller o un cavall i un cavaller, no? La cavalleria és una cosa que engloba alguna cosa o quelcom més que simplement l'exercici de les armes.
Molt bé, ja ho has començat a avançar una miqueta, no? Que és impossible desvincular la literatura del propi cavaller. Per tant, entenem que serà important, no? Ens podries desenvolupar una mica més aquest lligam entre literatura i cavalleria?
Sí, de fet són dos elements inseparables, no? L'ètica, l'estètica cavalleresques, des del primer moment s'entortolliguen amb un discurs a cavall, mai millor dit, el xist de la tarda, a cavall entre la realitat i la ficció, no? La cavalleria real i la cavalleria imaginada són dos elements en constant diàleg al llarg de l'edat mitjana. Llavors, aquests elements literaris funcionen moltes vegades com a mirall, com a espèculum, no? Com a exemple d'allò que ha de ser un cavaller real. I arriba un punt que mai saps si és la literatura la que està... deformant la realitat, no? O és la realitat la que imposa el comportament a la literatura. Per això moltes vegades tenim aquestes cançons, aquestes gestes, aquests romanços, no? Que mai saps si aquest personatge, no? És una vocació literària d'un personatge real, no? O el comportament dels personatges reals beu d'aquest referent literari.
I quin seria l'exemple paradigmàtic d'aquesta literatura i cavalleria medievals entortolligades?
Ai, que bonic. Doncs sense anar més lluny, i tenim aquí també a un gran expert, un dels majors experts vius sobre el tema, com és l'Albert Abril, que va venir quan no era becari i era
convidat.
Benvingut, Albert Abril.
Què tal?
El meu primer cop a les portes de
Albert Abril. Albert Abril convidat.
Sí.
Benvingut, Albert Abril.
Quan Albert va abrir la seva col·laboració a les portes de Torroja, va venir amb un programa sobre el rei Artur, mite o realitat, no? Mm-hmm. Llavors, fixeu-vos, no?
Què recordes d'aquells temps, Albert?
Ah, explica'ns.
Era més jove que ara.
No parlis de joventut, cabron.
No, va ser divertit, jo m'ho vaig passar molt bé aquí. I recordo que en aquella època també van gravar un d'en Valenstein i tot això. Va estar molt bé. I a més, n'acabava de treure un de Brut i els orígens mítics de la Bretanya, que va donar molt joc a lligar el programa també amb un passat més remot de Bretanya. I, bueno, va ser superinteressant. Vosaltres no heu canviat gaire. Vull dir, l'estil del programa segueix, continua sent el que era. I això sí. És molt bonic.
I, per tant, la teva aportació...
La meva aportació... Aquí m'ha sortit molt fort.
Alberto surt del cor del cos del Sergio.
M'has posat a huevo.
Aquí? És veritat. La meva aportació és...
Qualitat.
Una...
Joventut.
Joventut.
Quantitat.
Quantitat també, sí. I mentalitat cavallera.
Però al final, les portes de Troia és una estafa piramidal, no?
Què? Sí.
Ha d'entrar gent jove que faci programes perquè sí. La gent que seguim aquí puguem viure molt bé.
Per tant, Albert, busca el teu becari.
Busca el teu becari.
Vale.
Aquí, si algú vol oferir-se com a becari del becari, tricari... No?
O... Alberto, potser no vas venir a l'últim programa, però en Sergio va declarar oficialment que ja no sóc becari.
Però és que el Sergio no té autoritat per declarar...
Jo vaig dir el mateix.
Jo sóc la persona però... més antiga...
No, és un vot, l'altre vot... Clar, bueno...
Total.
M'ho penso. Encara et queden quants cafès al dia de temporada.
Em queden uns quants cafès, no passa res.
Molt bé. Pensant en exemples sobre aquesta relació entre realitat i literatura, l'Albert d'Abril va venir a fer-nos un programa sobre el rei Artur, el món artúric, mite o realitat, no? I, de fet, aquest sorgiment de la novel·la europea ja ens posa en el camí. La literatura artúrica es mou entre la realitat i la ficció, no? Entre la creació d'uns comportaments literaris que acaben condensant-se en allò que anomenem comportament cavalleret. No? Què crea la cavallerositat medieval? O què crea la cavalleria medieval? No? Que tindrem de trobar amb les seves novel·les. Són novel·les que s'inspiren en la realitat. Són codis morals o codis ètics que després, no?, s'adapten pel comú de la cavalleria europea. En el fons estem davant d'un gest de classe, no? d'una estètica, d'una ètica de classe. No? I és que la literatura influeix a la realitat i a vegades la realitat influeix a la literatura. No? I aquesta seria, si me la féssiu, una pregunta complicada. No? I si us sembla, jo ja m'avanço i us intentarem respondre amb alguns exemples al llarg del programa. No? Alguns cavallers que van generar discursos entre la realitat i la seva ficció posterior.
Aquests cavallers, qui són?
Sí, aquests cavallers. Jo crec que ja t'havies avançat directament tu.
Clar, sí. No, doncs aquests cavallers, aquests personatges, podien ser uns altres, i potser algun altre dia que no vulgui preparar-me un programa, doncs agafaré uns altres i tornarem a gravar aquest programa. Serien Godofred de Bouillon, Guillem el Mariscal, Ulrich von Liechtenstein i Jean Lemangre, també conegut com Boucicault.
A les portes de Troia, la història... A la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs comencem per un d'aquests personatges. Alberto, si et sembla, parlem de Godofred de Bouillon.
Vale, em sembla perfecte.
Doncs qui és aquest senyor?
Doncs és un bon punt de partida d'aquest programa, no? I serà un dels grans referents de la cavalleria medieval. És un personatge real, però que a la vegada tindrà una llarga vida literària i una llarga vida simbòlica, no? Per qui no el conegui, Godofred de Bouillon és un dels personatges claus de la Primera Croada, no? Serà un d'aquells... d'aquells cavallers, d'aquells guerrers a cavall que partiran, no? Després de sentir el sermó del Papa Urbà II al Concili de Clermont, i s'embarcaran en aquesta expedició tan estranya, tan rara, tan inquietant com és la Primera Croada, no? Per situar el personatge, més o menys viu entre 1060 i 1100. No? Ell és fill del comte Eustaqui II i de Lorena, i és un de, com dèiem, dels principals referents, ell i el seu germà, que també anirà en el PAC, de la Primera Croada. No? Serà un dels principals dirigents d'aquesta croada, i en aquesta croada no trigaran a destacar. No? Serà potser el personatge més famós, més prestigiós entre aquest heterogeni grup de barons, de guerrers, no? De comandants que lideraran l'expedició a Terra Santa. Ja sabeu que no, i si no ho sabeu també tenim programes sobre el tema. Sembla el Black Friday de les Portes de Troia. La Primera Croada no estarà liderada per un comandament únic, no hem de pensar en un exèrcit reial, no? Un exèrcit estable que va cap a Terra Santa, sinó que estaran format per diferents contingents dirigits per una sèrie de personatges. Godofred de Bouillon serà potser el més destacat d'ells, o un dels més destacats, no? Amb una fama de gran cavaller, una fama de gran guerrer, de personatge moral, de personatge just, i de fet tindrà l'honor, no sé si dubtós o no, però tindrà l'honor de ser triat com el primer d'entre tots els guerrers de la Primera Croada. Això farà que sigui triat un cop es conquereix Jerusalem i s'ha de triar un dirigent en aquest nou regne de Jerusalem, farà que Godofred sigui escollit com a nou rei del regne de Jerusalem i se li ofereixi el tron. La història diu que Godofred, en un gest de mesura, no, que l'únic que fa és encombrar la seva faceta més cavalleresca, va rebutjar aquest honor, va rebutjar la corona de Jerusalem, dient que no, que era una supèrbia enorme triar una corona d'or allà on Jesucrist havia triat una corona d'espines, no? Dient, home, no, queda lleig, no?
Quin cavaller.
Quan mori el seu germà dirà, trepa que la corona.
Quin cavaller.
Això, no, aquest gest de mesura, no, també configura el personatge. No? És un personatge que, en comptes de ser rei de Jerusalem, s'intitularà Defensor del Sant Sepulcre.
És un personatge que ja hem vist que entra trepitjant molt fort, no, dins aquest ambient, aquest primer ambient cavalleresc. Què més? Quin imaginari genera tot aquest personatge?
Bueno, és un d'aquells dies que hauríem de tenir una càmera aquí a la ràdio.
Per veure, no?
Per què?
No, per res. Els oients més experimentats segur que ja ho estan escoltant. Amb el to. Avui, no, sense més. És aquells dies que fa pena que no tinguem aquí YouTube en directe. Però continua, bueno. Alberto.
Endavant. YouTube ja és el passat, el futur.
YouTube ara en streaming o
un
Twitch.
Un Twitch.
Un twist. És com un senyor gran que no sap, un Joe Biden que no sap dir paraules, no?
Molt ben ficat. Sense revisió, sense bar.
Sí. Godofred de Bouillon és un personatge força ambigu, no? Sembla ser un exemple d'aquesta primera cavalleria, però en el fet de fred és un personatge una mica frontissa, no? Penseu que al segle XI veu consolidar-se la forma o les formes de vida d'aquests guerrers a cavall, no? Però aquests encara, aquesta forma de vida, aquest codi ètic de la cavalleria no s'ha acabat de configurar. Aquests ideals de la cavalleria sorgiran més aviat als primers decennis del segle XII que no pas a finals del segle XI. No? Per tant, Godofred serà un personatge que, vist des del futur, no? Vist des del segle XII, des del segle XIII, serà ineludiblement un referent de la cavalleria, no? Perquè reuneix molts elements, no? La destresa bèl·lica, el comandament, la mesura, no? La devoció, no? Tota una sèrie d'elements que després es busquen en el codi cavallerès i en el codi ètic. Però, a la vegada, és un personatge anterior a aquests fets, no? Un altre personatge que potser els nostres oients tenen més al cap és Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, no? El Cid passa el mateix. El Cid és un cabron que viu, no? A mitjans del segle XI, la segona meitat del segle XI, abans de que aquests guerrers a cavall desenvolupin aquesta ètica cavalleresca, no? El Cid està més a prop d'un guerrer de frontera, d'un mercenari, no? Que es ven al millor postor, més a prop d'això que no pas a la figura cavalleresca, no? Heroica, honorable, que tots tenim en ment, no? De fet, el propi poema del millor Cid és molt divertit perquè és tot un poema sobre com el Cid conquereix València, no? Des de que el cau en desgràcia i s'ha d'exiliar plorant, fins que conquereix València. I el poema del millor Cid és molt divertit perquè la presa de València la resolen en dos versos, no? I llegó el Cid a València i tomó València. I tu penses, aquí està passant alguna cosa, no? Perquè el que hi haurà a València és un extermini de la població civil bastant considerable, no? Ell conquereix la ciutat precisament matant de gana dones i nens, no? Llavors, escrit des d'una realitat cavalleresca, no? Del segle XII, del segle XIII, aquest comportament, no? s'ha de teixir un parèntesis molt, molt evident, perquè el personatge real de Rodrigo Díaz té poc a veure amb aquesta moral cavalleresca, no? Amb Godofredo de Bouillon passa una mica el mateix. És un personatge propi de la segona meitat del segle XI que després se li atribuiran, no? Es sublimaran les seves virtuts cavalleresques i la literatura aquí tindrà molt a veure.
I seguint amb l'exemple, serà com el Cid, Godofred de Bouillon? Tindrà la seva pròpia vida literària?
Sí, de fet tindrà dues vides literàries, no? Per una banda, serà un dels nou cavallers de la fama i, per altra banda, serà una part important o estarà vinculat a la llegenda del cavaller del Cigne. No confondre amb el cavaller del Cigne. Cavallers de Saint Seiya, deies tu?
Els cavallers de Saint Seiya.
Cavallers de Saint Seiya. De Saint Seiya de dalt, no? No? Com... Doncs això, estarà vinculat a la llegenda del cavaller del Cigne i estarà vinculat a aquesta galeria de cavallers il·lustres que són els nou cavallers de la fama.
Molt bé, per quin comencem?
Per la que vulguis.
Cavaller del Cigne, per exemple?
Per exemple, el cavaller del Cigne. De fet, al voltant, no? De l'estirp, al voltant de la genealogia de Godofred de Bouillon, s'aniran vinculant una sèrie de llegendes, no? Penseu que aquesta cavalleria, aquesta feudalitat, la memòria familiar juga un paper importantíssim, no? De d'on vinc, d'on ve la família, d'on ve la parentela cavalleresca. I per tant es busca, no? Teixir memòries literàries que permetin entroncar, no? Amb grans personatges del passat, ja sigui Carlemany, no? ja siguin personatges de la Guerra de Troia o ja siguin personatges el més variopins possibles, no? La llegenda del cavaller del Cigne, en les seves primeres versions, contava la història d'un cavaller anònim, que no sabem qui és, no? Ja sabeu, és aquella llegenda, no? Que apareix un misteriós cavaller amb un vaixell arrossegat per un cigne que rescata una doncella, i després resulta que aquest cigne està encantat. Bueno, al final, si coneixeu Lohengrin de Wagner, és aquesta idea, no? Wagner, aquesta llegenda del cavaller del Cigne tindrà molt èxit en el món alemany, no? Fins a arribar al segle XIX. En un primer moment, aquesta idea del cavaller del Cigne és un cavaller anònim, però ben aviat, ja des de finals del XII i principis del XIII, es dirà que aquest personatge, aquest cavaller del Cigne encantat i anònim, és ni més ni menys que l'avi de Godofred de Bouillon. No? I que, per tant, Godofred de Bouillon és un gran cavaller perquè la seva memòria dinàstica entronca amb aquesta memòria literària, amb aquest personatge literari, i que, per tant, és evident que és un gran cavaller, no? Perquè pot entroncar la seva estirp cavalleresca fins i tot a un d'aquests grans cavallers anònims i enmascarats que pululen per la novel·la artúrica.
Molt bé, i els nou cavallers de la fama, quins són?
Pues els nou cavallers de la fama són nou cavallers que són molt famosos, no? És una mena de...
No són els Nazgûl, no?
No, no. Bueno, podrien, t'imagines?
Podrien ser-ho.
Podrien ser-ho. Però, per una vegada, a les Portes de Troia no parlarem del Senyor dels Anells. Per una vegada. Joc de Trons. No. A principis del segle XIV es posa de moda fer una mena de rànquing dels millors cavallers, no? S'agafa aquells personatges que expressin els valors i les virtuts cavalleresques de la seva màxima potència, no? I en una mena de decisió numerològica es fan tres grups de tres, no? Tres cavallers que procedeixen de l'antiguitat clàssica, que seran Héctor, Alexandre Magne i Juli César, no? Els tres cavallers pagans, no? Que tot i ser pagans i no ser cristians, tenien una gran virtut, no? I per això podien ser considerables, no? O equiparables a un cavaller. Els dos cavallers, els tres cavallers de l'Antic Testament, no? Josué, que és el conqueridor de Canaan, el rei David i Judas Macabeu. I, per altra banda, tres cavallers del passat recent. No? Tres cavallers de l'antiguitat clàssica, tres cavallers de l'antiguitat cristiana i tres cavallers del present o del present o del passat poc remot, que seran el rei Artur, que es creia que era real, no? Llavors es posava entre aquests personatges, el rei Artur, Carlemany i Godofred de Bouillon. No?
Fixeu-vos, Godofred
de Bouillon, que de tots aquests, juntament amb Carlemany, no? Potser és l'únic que un home medieval tenia pocs dubtes de que hagués estat real, no? Perquè pregunta-li tu qui és Héctor o qui és Juli César, no? Una persona del segle XIII o del segle XIV.
Ets el bastoner del Barça i entrant Dani Alves allà.
Sí.
O sigui, és com...
Però Dani Alves seria el Juli César del bastoner del Barça?
Esperem que no.
Esperem que no. No té pinta de menjar molta amanida. En qualsevol cas, Godofred de Bouillon és... és el personatge més recent, no? I és un dels que s'inclou en aquests nou grans cavallers de la història de la humanitat, no? I aquests nou cavallers generaran també tota una sèrie de llegendes, de mites, de representacions artístiques, no? A catedrals, a diferents elements. I, per tant, aquest personatge de Godofred entra a la literatura, no passa de la realitat a la literatura, en dues maneres, no? En la seva vinculació amb aquesta llegenda artúrica del Cavaller del Cigne, que arriba fins a Wagner i més, i, per altra banda, en aquests nou barons, o nou cavallers de la fama.
Molt bé. Un altre cavaller que comentaves, que també es mourà entre la realitat i la literatura, serà Guillem el Mariscal. Fa temps, ja li vau dedicar un programa, però, si et sembla, podríem fer una miqueta de repàs per als oients, o sigui, òbviament, remetre als oients que escoltin aquest programa, però si ens pots fer 5 cèntims sobre aquest personatge.
Vale, doncs, el titular, Guillem el Mariscal, és el millor cavaller del món. Dit, no per ell mateix, sinó, suposadament, dit pels seus enemics. No? El propi rei de França, Felip August, va arribar a dir d'ell, cavaller anglès, que era el millor cavaller del món. No? No sabem si la fama és merescuda o no, però sí és un personatge molt interessant, no? Que també circula entre la realitat, la literatura. Fill segon, no? d'un petit cavaller de províncies anglès, la seva vida anirà lligada als destins de la Casa Reial anglesa. Ell destacarà sempre per la seva fidelitat a la Casa Reial. No? Ell servirà a 4 reis d'Anglaterra i sempre serà fidel als 4 reis. Mai participarà en cap rebel·lió, tot i que no participar en cap rebel·lió a l'Anglaterra de les finals del segle XII té un mèrit enorme. No? De fet, serà dels pocs grans nobles anglesos que facin costat a Joan Sense Terra, no? en el camp de Runnymede quan es signi la Carta Magna. No? Tot i que ell havia estat un dels pocs que havia estat fidel a Ricard Cor de Lleó quan Joan Sense Terra havia intentat usurpar el poder, no? Perquè com a bon cavaller ell es deu a la corona. A més, és un personatge molt interessant perquè, no sé si el Dani Alves, però d'aquests personatges seria segur, ell entra de ple en tot el circuit de tornejos de l'època i és on acumularà fama, honor, riquesa i acabarà sent un dels grans nobles. I serà el segon o el tercer noble més important d'Anglaterra. No? Quan hi és casi amb la duquesa de Stirling, heredarà bona part del nord d'Anglaterra. I a més, arribarà sent regent, no? del fill de Joan Sense Terra a principis del segle XIII. És un personatge que té... que si no existís ens l'hauríem d'inventar. No sé, aquells persones, semblaria que estiguessin davant d'una novel·la històrica. Un petit, un jove que comença, no?, que arriba a la cort, que es fa cavaller, que lluita en els tornejos, que lluita en les batalles campals, que es fa famós, no?, que dones, riquesa, va a Terra Santa, torna, no?, l'acusen d'adulteri amb la reina, se'n va a França, el fitxen, el PSG el fitxa, no?, i se'n va uns quants anys a la Lliga Francesa, però esperem que torni.
Seguim parlant de...
De Dani Alves, sí, exacte. És un personatge que si no hagués existit, no, no, potser ens l'hauríem d'haver inventat.
I què tindrà a veure Guillem el Mariscal amb la literatura? Perquè ara fins ara ens has descrit un personatge molt històric.
Sí, de fet... sabem bona part de les coses que conservem de Guillem el Mariscal, per una banda, pels documents històrics, però per altra banda, per la història literària, per la literatura que es va fer sobre ell. Ell, a la mort de Guillem el Mariscal, el seu fill va encarregar un poema èpic, una cançó, no?, una història del seu pare, on... com si fos un cante de gesta, com si fos un poema èpic d'aquells que es feien, no?, com si el seu pare fos, doncs això, no?, un Roland o un Cid o el que fos, es va pagar i es va fer una gran obra literària, un gran poema èpic que relatés la vida, les gestes del seu pare. No? I nosaltres conservem aquesta biografia, que és una biografia en vers, no?, escrita pel seu fill William, no?, l'hereu, el comte de Pembroke, i a través d'aquesta història de Guillem el Mariscal és una figura que passa de la realitat, no? És un personatge real que acaba formant part d'una obra literària, no? I en quin punt la ficció i la realitat, no? Ja veiem que a vegades personatges de la ficció com el Cavaller del Cigne acaba sent real, no? I acaba dient, ah, doncs aquest personatge literari en el fons és, no?, l'avi de Godofet de Bouillon. O a vegades personatges com Guillem el Mariscal entren en el món de la literatura, no? Perquè aquesta distinció entre el cavaller real i el cavaller sobre el que s'escriu, el cavaller literari, no sempre és una línia fixa.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Y caballeros. Y todos los presentes que no se sientan en un cojín. Hoy reinará la igualdad para todos. Pues todos sois igual de dichosos. Y yo tengo el orgullo, el privilegio, mejor dicho, el placer de presentaros a un caballero engendrado por caballeros, un caballero cuyo abolengo se remonta hasta Carlomagno. Yo lo vi por primera vez en una montaña cerca de Jerusalén, rezándole a Dios, implorándole su perdón por la sangre sarracena derramada por su espada. Luego me sorprendió todavía más en Italia cuando salvó a una bella huérfana de padre de las tremendas intenciones de su terrible tío turco. En Grecia pasó un año entero en silencio solo para entender mejor el sonido de un susurro. Así que ya sin más dilación y sin más preámbulos, os presentaré al buscador de la serenidad, al protector de la virginidad italiana, al guardián de Dios nuestro Señor, al único, al inigualable, Sir Ulrich von Liechtenstein.
Bueno, això que hem escoltat és un tall de la pel·lícula Destino de Caballero, a Night Tale, protagonista del Joker, perquè algú el situï. És potser, en la meva modestíssima opinió, una de les millors pel·lícules sobre l'edat mitjana fetes mai, no? Perquè condensa molt bé, sense voler-ho, amb aquest to tan lleuger, no?, propi d'una producció americana, connecta gairebé a la perfecció amb l'esperit de l'època, amb l'esperit cavalleresc de l'època, no? Juga molt amb aquests personatges reals, no? El cavaller que és real però que no ho és, però que s'ho inventen, no? Aquest Ulrich von Liechtenstein va ser un personatge real, que és el personatge del que parlarem ara, no? Aquest que parlava era un tal William Chaucer, no? L'autor dels contes de Canterbury, no? De fet, la pròpia pel·lícula no, s'inspira en un dels contes de Canterbury, no? El conte del cavaller. I per tant és un bon exercici, no sé ben bé si volent-ho o sense voler-ho, de captar molt bé l'esperit de l'època. No? Llavors, aprofitant que parlàvem d'Ulrich von Liechtenstein, jo crec que no hi ha gaires maneres millor de fer-ho que començant amb aquest tall de la pel·lícula. No?
Molt bé, doncs ja endinsats al segle XIII amb aquest personatge Ulrich von Liechtenstein, Alberto, què més podem dir d'ell?
Pues podem dir que és l'exemple de que els cavallers no es van limitar a ser l'objecte de la fascinació i de la creació literària dels seus contemporanis, no van ser subjectes, no van ser objectes només de la literatura, sinó que també cultivaren ells mateixos l'art de la literatura i a vegades ficcionaren la seva pròpia vida, no? Ulrich von Liechtenstein és un cavaller i a la vegada és un poeta, no? Farà coses, no? Què fas, Peter? Coses nazis? Sí, coses nazis. No? Farà coses de cavallers, però a la vegada escriurà, ficcionarà sobre literatura cavalleresca, no? És un Minnesänger, una sort de poeta, una mena de trobador, poeta del món alemany. Serà cavaller i és armat cavaller l'any 1223 per Leopold VI d'Àustria, que és un potser dels grans mecenes de la cavalleria en el món alemany, no? Dels grans convertidors de cavallers, no? Destaca per ser el mecenes de tota una generació de cavallers europeus. I la carrera del bon Ulrich el portarà a ser senescal d'Àustria, mariscal, un personatge molt important en els ambients cortesans, en els tornejos, en la guerra, però sobretot destacarà també per la seva producció literària.
Molt bé, i de fet potser és el que ens crida més l'atenció, no? Que un cavaller destaqui precisament per la seva producció literària. Quines obres conservem d'ell?
Conservem dos, no? Molt, molt relacionades. El Frauenbuch, el llibre de les dames, que és una mena de lament, una mena de plany per la decadència que sofria l'art de la seducció, del corte, no? de fer la cort a les dames, i que ell considerava que aquesta cortesia, aquest sortir de ligoteo, era una de les característiques fonamentals de la cavalleria, no? S'estan prenent les formes, si no sortim no? Una mica, si ens limiten l'oci nocturn, què som? No? Ja, i això ja identifica molt bé que estem molt lluny d'una cavalleria cristiana o d'una cavalleria, no? Que sublimi uns ideals,
sí, cristians. Cancaneo.
Sí, sí. Aquí hem vingut, al que hem vingut, no? Què s'espera de nosaltres? Per ell, aquest amor cortès, aquest sex appeal, és una de les pedres angulars de la cavalleria. No? I per altra banda, té un altre llibre, no? Que és El servei a les dames, que és una recopilació de poemes propis. No? Una mena de... Ell serà autor i actor de la seva poesia. És una sèrie de poemes amorosos, cortesos, cavallerescos, pretesament... No se sap fins a quin punt autobiogràfics, on Ulrich reflexiona sobre els convencionalismes de l'amor cortès, les búsquedes, les recerques cavalleresques, inventa diferents aventures d'amor a la seva dama, que li porta, que el porten a recórrer l'imperi, no? Disfressat de la deessa Venus per lloar l'amor de la seva amada, no? I participar disfressat i travestit a tornejos, no? en una mena de d'Erasmus boig que el porta de Venècia fins a Viena, disfressat de Venus, no? Ja us podeu, que si Godofredo de Bouillon levantara la cabeza, no? En qualsevol cas, en aquest periple, s'enfrontarà i derrotarà, si fem cas a les seves paraules, a diversos centenars, a diversos centenars de cavallers, no? Arriba a casa i, com a bon Quixot, no content amb el seu viatge, decideix fer un altre viatge, no? I en aquest segon viatge es disfressa del rei Artur. Com lo de Venus no ha acabat de funcionar, ens disfressarem de rei Artur i viatjarà amb la intenció de medir-se contra qualsevol, no? Una mena de sort de cavallero andante, no? D'un cavaller errant, de mesurar-se i d'enfrontar-se a qualsevol cavaller que es creui pel seu pas, no? Per tal d'enfortir l'honor de la seva dama. No us podeu imaginar que Ulrich von Lichtenstein és un personatge interessantíssim, no? A cavall entre aquesta visió del segle XIII més cortesana de la cavalleria, no? Que potser ja no és tant la cavalleria dels camps de batalla, sinó és la cavalleria de la cort, no? Que sublima aquest gust estètic literari. I Ulrich von Lichtenstein també ha passat a la història per ser un dels cavallers que estan reproduïts al Còdex Manesse. El Còdex Manesse és sempre que veieu un llibre, una portada de disc o algú medieval, acostuma a ser dos coses. O una obra de Peter Bruegel, que ho sento molt, és de mitjans del segle XVI, a veure si ens actualitzem, o una miniatura del Còdex Manesse. El Còdex Manesse és un còdex, no? Un manuscrit, una recopilació de textos confeccionada a principis del segle XIV, que és la recopilació més completa que tenim de la poesia d'aquests trobadors alemanys, no? Molt il·lustrat, té centenars, no, són 130 i algo de memòria, unes 137 miniatures, de pàgina sencera, entre les quals destaca, no, la miniatura del propi Ulrich von Lichtenstein, no, que trobem immortalitzat de moltes maneres, no, a la realitat, a la ficció del cinema, a la ficció de la seva pròpia literatura i a la ficció de la imatge cavalleresca.
Molt bé, i deixem de banda Ulrich von Lichtenstein, passem a parlar de l'últim cavaller del programa, Bocicó.
Sí, aquest potser li dedicarem un programa a si mateix, no? Perquè pobret, s'ha quedat... Ja fa molt que no proposo programes que no faig mai. I llavors, quan faci... No sé si el faré abans o després el de Prestejuan, però...
El mateix... Passo a tu.
Estàs tocant la fibra, en Sergio.
El mateix
passo a la que té la cara.
Ou... Mama. Què m'has preguntat?
Bueno, que ens parlis una miqueta d'aquest personatge al qual li vols dedicar un programa.
No,
algun
no,
dia.
Bueno, ja veurem.
Preste Juan.
Amb aquestes 4 minutets, doncs, fem la prèvia d'aquest cavaller Bocicó.
Sí, encara que no ho sembli, aquest programa tenia una estructura. Jo he triat 4 cavallers, un pel segle XI, un pel segle XII, un pel segle XIII i un pel segle XIV. Bocicó seria el personatge del segle XIV, un moment en què la cavalleria, si seguim la teoria clàssica, està arribant al seu ocàs, no? Està arribant a la seva tardor, no? Si seguíssim la idea de Johann Huizinga, no? A la segona meitat del segle XIV, els camps de batalla d'Europa confronten els ideals de la cavalleria amb la realitat, no? Amb la realitat d'una forma de guerra cada vegada més orientada al xoc d'infanteries, i on la cavalleria perd la seva preeminència, no? Pensem en les grans desfetes de la cavalleria europea a la Guerra dels Cent Anys i entendrem molt millor què és el que li passa a la cavalleria en aquest moment, no? La cavalleria perd el paper essencial que havia desenvolupat en els dos segles anteriors, no? I sobretot al llarg del segle XV va quedar reduïda a una mena d'espectacle cortesà, no? A una mena de joc lúdic, no? En aquesta cavalleria que abans havia estat real es converteix en una... torna de nou, no? No? Fixeu-vos, la literatura crea una cavalleria real i aquesta cavalleria real, en el seu cas, crea una ficció literària, no? Que bonic, no? Com es tanca, com rima tot, no? Ja sabeu que la literatura, que la història no es repeteix, però a vegades rima, no? I en aquesta rima de la història i del passat trobem un personatge com Bocicó, que és potser un dels, de les figures més memorables d'aquest final del segle XIV, principis del segle XV, no? Ell hereda del seu pare, no només el seu nom, no només el seu apel·latiu, sinó també la proximitat al poder, que el converteix en un dels personatges clau de la cort francesa de finals del segle XIV. No? D'ell ens han arribat moltes coses, bàsicament perquè ell es convertirà en el seu propi personatge. No? La seva biografia serà un dels llibres més copiats, més traduïts i que més circularan a finals de l'edat mitjana. Les gestes de Boucicault es convertirà com una mena d'heroi, una mena de personatge inquietantment famós de la cavalleria internacional, no? Del qual sabem fins i tot coses que resultaven inverosímils, com el seu mètode d'entrenament, no? I ell explica com s'entrenava ell per ser un bon cavaller. Una mena de... quines rutines de crossfit feia, no? Des d'aquí una abraçada a tota la gent que fa crossfit. En fi.
Ara sí, divertit. Crossfit medieval.
Crossfit medieval.
Què agafes?
No ho sé. Ell feia una cosa raríssima.
Cavallers amb armadura.
Ell feia coses raríssimes perquè ell sempre entrenava amb la cota de malles posada i feia coses com pujar escales, penjar-se d'escales...
És en Goku.
Bueno, Goku no necessitava armadura. No sé, era més cor petit.
No, però
ho va fer poquet.
Quan s'entrenen amb el Mutant Roshi porta la closca.
Mutant Roshi.
Ai, Mutant Roshi.
Fulla Tortuga.
Fulla Tortuga.
Perdó. Perdó, fulla Tortuga.
Són els nostres referents. Els
referents de tota Catalunya, perdó. Fulla Tortuga.
Molt bé. Jo segueixo en Dragon Ball Super, super enganxat a tot. Sí? Bueno, això ja és un altre, s'ho donaria per un altre debat. En qualsevol cas, aquest mètode d'entrenament boig de Boucicault, que portava coses com saltar d'un cavall amb l'armadura, pujar a un cavall saltant de peus amb l'armadura posada, sempre s'havia passat que era una exageració, però podeu buscar per internet vídeos de gent que reprodueix aquest entrenament i no es mor, i no es mata. Llavors, és un personatge a cavall, de nou, entre la realitat i la ficció, i serà un personatge que durant dues dècades serà l'amo dels camps de batalla europeus, no? Des de que va participar a una de les seves primeres batalles, tot just amb 16 anys, no? Que és la batalla de Rosebeck, el 1382, en la qual és armat cavaller, fins al final de la seva vida, no? On encara participarà en alguna de les batalles més espectaculars, no? On combatrà juntament amb l'Horda Teutònica, on no? Lluitarà contra els lituans, al Bàltic, després el veurem a la península Ibèrica, no? durant la Guerra Civil Castellana, intervindrà a favor de Joan I de Castella, lluitant contra els anglesos. També el trobarem als Balcans, no? Recolzant l'emperador bizantí contra els turcs, al Pròxim Orient, on va atacar i va saquejar ciutats com Trípoli, Beirut, no? I on s'ensenyorirà dels camps de batalla de tota Europa. No? És un personatge que reflecteix molt bé aquest últim esplendor de la cavalleria, no? En un moment en què realitat, ficció, evocació literària, fama, èxit, serà fantàstic, no? També participarà d'algunes de les derrotes més sonades de la cavalleria francesa, no? Estarà a Nicòpolis contra els otomans i estarà també a Gincourt contra els anglesos, no? Llavors és un personatge que està en tots els moments fonamentals del seu segle.
Molt bé, doncs no tenim més temps per dedicar a aquest tema avui. L'Alberto ja ens avança que poder en un futur tindrem algun programa dedicat en exclusiva.
Pensava que havia quedat clar que no.
Bueno, aquí ho deixem.
Nosaltres vivim amb la il·lusió.
Nosaltres de moment avui hem parlat de Godofred de Bouillon, de Guillem el Mariscal, Ulrich von Liechtenstein i Boucicault, per parlar d'aquesta cavalleria medieval entre la realitat i la ficció, entre la ficció i la realitat. Ja ho hem vist, moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
A l'Albert Abril, moltes gràcies.
A vosaltres.
Al Salva Soler, al control tècnic, com sempre, moltes gràcies. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.